migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera. No sé, teniu inquietuds? Una pregunta. I va relacionat molt amb l'event des del que us estem parlant en directe, des del Barcelona Women Acceleration Week, el dia que es tanca aquest event, ha durat 2 dies, 9 i 10, avui es tanca, és la darrera jornada, en aquest meravellós edifici, el The Factory. Sé que igual em faig una mica pesadet quan dic allò del meravellós edifici The Factory, i encara ho diré un parell de coses més, perquè podeu creure que és un edifici d'aquells... fantàstics, a tots els nivells. Bé, jo el que volia parlar, i dic relacionat amb tot aquest event, és el tema d'aprendre, el tema d'estudiar, el tema d'adquirir coneixements. De seguida parlarem amb una persona que té inquietuds de continuar a aprendre. Es diu Carme Romero, té 76 anys, i és alumna de l'aula d'extensió universitària de la Universitat de Barcelona. És una persona de 76 anys que està estudiant. Podríem fer aquest resum, no? La gran pregunta és, si et fas a tu mateix aquesta pregunta, tu amb 76 anys pensaries en estudiar o no? Les inquietuds que voldries tenir. Doncs aquesta dona les té. Ella i moltes, perquè la majoria de dones grans, si em permeteu l'expressió, per posar una etiqueta, les ho dic, però per posar una etiqueta, no?, que estudien d'aquesta edat o més, el 70% són dones. Els homes possiblement tenim altres coses al cap, però en aquest cas serien les dones, no? Possiblement, educació, i és del que parlem, i hem parlat moltes vegades, és una d'aquestes qüestions que necessitem, amb urgència, amb urgència. El concepte i el model educatiu va canviant, cada cop que hi ha un govern nou canvia el model educatiu, ho posa a la seva, no? No sé si això és gaire bo. Els professionals i els experts diuen que no, que tant cap a un costat i cap a l'altre no acaba de fer bé. Però el que sí que és cert, i el que sí que crec que és cert, és que ens hem d'adaptar. L'educació d'ara no és l'educació d'abans. Ara la qüestió ha de ser més ràpida, més resilient, seria la paraula, que es pugui adaptar més a la realitat que estem vivint, tecnològica, a la realitat que estan vivint els nostres joves absorbits per xarxes socials, a la realitat de donar-los armes educatives per no, que no s'hagin d'enfrontar a un pensament de suïcidi per una qüestió d'imatge a xarxes socials. Això també és educació. Això també és educació. Saber valorar a l'era de la informació tota la informació que t'arriba. Possiblement aquest és un dels punts que ens queda dins de l'educació. Tornant a aquesta dona, sabeu, quan l'hem trucat per dir ei, trucarem a migdia perquè ens parlis de la teva experiència estudiant, Carme, sabeu què em va dir? Em va dir, saps una cosa, Cruz? Una persona comença a envellir quan deixa d'aprendre. Soc el José Miguel Cruz i això és Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. I el temps, sobretot, i destacat, el vent, els episodis de vent i alerta per vent a Catalunya, així que si heu de circular mans fermes al volant i si teniu objectes que poden caure de les balconades, doncs atenció, poseu-vos a bon recaudo, perquè aquest vent, ja sabeu com són les ventades quan venen, vent de ponent en aquest cas, hi ha alerta, sobretot a la part oest de Catalunya. Pluges, ni estan ni se les esperen. El que sí s'espera és una calorada important de cara a aquest cap de setmana, una pujada de calor important, temperatures, si no estiuenques, preestiuenques, punts de Catalunya que arribaran als 30-27 graus, i això serà una situació que ens durarà fins dimarts, que hi ha una previsió que comencin a baixar aquestes temperatures amb un petit front. Però fins ara, fins al moment, doncs segurament màniga curta, és el que ens toca. I anem a veure com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Actualitzem dades amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs circulació en general encara es manté estable, és a dir, globalment sense un gran volum de trànsit. És cert que a les dues rondes ja tenim més moviment, en els dos sentits de la marxa, especialment la litoral, sentit Besòs, entre Gran Via i Bon Pastor, sentit Llobregat també de Fórmula Poble Nou, i la de dalt, sobretot, la zona entre Vall d'Hebron-Horta, sentit Besòs, i Vall d'Hebron-Horta, en sentit Llobregat. El que sí que va força malament és la Pota Nord, a l'últim tram, l'últim quilòmetre i mig, 2 quilòmetres, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, amb vehicles força aturats. I també recordar el que comentàveu, aquest fort vent que ja té presència avui, i entre avui i demà a migdia, en alguns casos, doncs, pot bufar molt fort. Per tant, com sempre en aquests casos, agafar el volant amb fermesa, també moderar la velocitat i augmentar la distància de seguretat també a la vehicle davant i la distància lateral també en els avançaments d'espaçament en el cas dels vehicles pesants. A la resta, de moment, com dèiem, es manté la situació encara estable.
Gràcies, Eduard, que tinguis un bon dia.
Gràcies, bon cap de setmana.
Estudiar els 100 anys seria una possibilitat? Quan una persona es farà gran, cada cop vivim més. És una d'aquestes qüestions que hem de tenir clares i que la societat i les institucions i les administracions s'han d'adaptar a tot això. Cada cop vivim més anys i més anys de qualitat, que aquesta és la clau. Yolanda Canales, com estàs? Bon migdia.
Bon migdia.
Com ho tenim, això?
Doncs mira, ja m'agradaria a mi viure els anys de la Maria Baranyes, que és la dona més gran del món de forma oficial. Fa uns dies va fer ni més ni menys que 116 anys. Va néixer als Estats Units, a San Francisco, poc després del gran terratrèmol que va patir aquella ciutat, i ara viu a Olot. I atenció, perquè evidentment ha viscut de tot. Dues guerres mundials, una guerra civil, el franquisme, la transició, i per si fos poc, doncs també ha viscut diferents pandèmies, la de la grip espanyola i la del coronavirus. Ella, per cert, va superar el Covid. Però el cas de la Maria no és un cas aïllat. Espanya és un país de centenaris. I si parlem en concret de Catalunya, en els últims 10 anys no només han crescut el nombre de centenaris, sinó que també ho ha fet el nombre de persones que arriben als 105 anys. Que es diu també aviat, eh? El 2009 eren 70 persones, el 2019 130. I actualment a Catalunya hi ha unes 2.200 persones de 100 anys o més, quan fa 10 anys hi havia 1.350. I per cert, la majoria de persones centenàries són dones, un 80% aproximadament.
No, i a més estem parlant de que arribar a aquestes edats és un què, i cada cop serà més freqüent, però sobretot Yolanda és la qualitat de vida, o sigui, amb la lucidesa i la qualitat que s'arriba aquest any, no?
Sí, a Espanya l'esperança de vida és de 83 anys, però ocupem el lloc número 12 al rànquing mundial. Per davant hi ha països com Mònaco, Hong Kong, Macau, Japó, Austràlia, Suïssa, Liechtenstein, Noruega, que seria una mica com el top 10 de països amb més esperança de vida. I què tenen en comú tots aquests països? Doncs un al nivell de vida, l'accés a bons serveis de salut i també a l'educació. Són qüestions, com també ben apuntaves, doncs que beneficien que aquestes persones, les persones grans, doncs cada cop visquin menys anys i, a més, que aquesta vida sigui també de qualitat.
Doncs mira, parlem dels estudis i d'una dona que ha decidit continuar estudiant. Estudiar moltes coses, història, música, ara penso que està estudiant anglès. Es diu Carme Romero i és alumna de l'Aula d'Extensió Universitària de la Universitat de Barcelona. Carme, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies, igualment.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Carme. Bé, en principi, tu vas entrar a la universitat amb 62 anys.
Bé, t'explico.
Explica'm, sí.
Quan jo vaig jubilar-me, ja va fer 62 anys, i sóc molt activa, i vaig dir, què faré ara de la meva vida? Val?
Sí.
Una mica, el meu racó intern sempre havia volgut fer història, i vaig pensar, mira, t'apuntaràs a fer història. Però llavors em va venir l'altra idea. Ara has de començar a examinar-te, a passar tot això i tal. I un company, excompany meu de feina, em va parlar de les aules d'extensió universitària. I llavors em vaig assabentar.
Anglès també fas, no?
Actualment estic fent anglès.
Bé.
Actualment estic fent anglès. Jo porto 10 anys fent anglès, que clar, vaig repescar el que havia après de jove,
sí,
que no havia practicat res, com aquell que diu, i vaig dir, ara és la meva oportunitat una altra vegada.
Bé, i què tal està l'experiència? Com està l'experiència? És el que t'esperaves, Carme?
Molt, molt perfecta, molt dinàmica, perquè no fem a l'anglès lectiu que jo dic amb el llibre, sinó fem més aviat un anglès que jo dic anglès per viatjar, que no és per viatjar, sinó profunditzes molt amb l'anglès, amb el dia a dia, perquè puguis donar sortida.
I Carme, la família què diu?
Estan encantats, perquè veuen que ets feliç, perquè tens un entorn... Jo encara, gràcies a Déu, encara tinc marit, val?
Sí.
I aleshores el meu marit fa la seva, en aquest bon sentit. Ell té unes inquietuds i jo en tinc unes altres.
No et diu res el teu marit? No diu on vas, Carme? Marit... On vas, Carme, ara, a estudiar història, no?
No, el meu marit és feliç.
Ah, genial. Molt bé.
És feliç perquè em veu molt activa. Llavors... Doncs també conec altra gent fora de l'àmbit familiar, que és molt important, el de les relacions humanes. Doncs un dia al mes anem a dinar, o un dia ens n'anem a berenar.
Clar, és socialitzar també, no?
Es socialitza
totalment. Sí, molt bé. No. I a més, és força important, això. Bé, ara, Carme, et preguntaré pels companys. Tu tens 76 anys. Quina edat tenen els teus companys?
Mira, la senyora més gran que jo conec viva actualment de les aules... Té 100 anys.
Em parles en sèrio?
Seriosament. I m'agradaria que la veiessis. Però pensa que vaig conèixer un senyor que ja va morir, pobret,
sí,
que en tenia 106 anys.
Tu has tingut l'oportunitat d'estudiar abans, quan tocava?
Sí. Jo vaig fer filologia catalana,
val?
I llavors vaig començar, però no vaig acabar, arquitectura tècnica.
És a dir, que ja tenies aquest gossanillo d'estudiar i anar a les aules i aprendre i del coneixement. Ja ho tenies, no? Ja ho tenies.
Exacte, sí, des de sempre.
Molt bé.
Dintre del col·lectiu nostre és molt maco veure que hi ha senyores, perquè pensa que un 70% són dones, Apunta tu, que això és important.
Ah, no, m'has dit un 70%. Mira, és una gran pregunta aquesta.
Un 70% són dones. Val? Els homes, jo dic que tenen altres
idees. Altres inquietuds, potser.
Sí. Van a fer esport, que dic jo. Val. Doncs és important doncs, que a moltes d'aquestes senyores doncs, es van dedicar als fills i tot això, però havien estudiat abans, o no, i ara estan supercontentes de dir que van a la universitat. A més, quan fan 90 anys... Sí, espero que trigui uns quants, però jo espero rebre'l,
sí.
Els hi donem un diploma de com a socis d'honor. Llavors, això, tu veiessis que venen amb tota la família a recollir el diploma, els hi fa moltíssima il·lusió.
No, és magnífic. Doncs, Carme Romero, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada.
Moltes gràcies a vosaltres i continuem amb molt d'èxit.
Gràcies, Carme. Iolanda, tu quan arribis als 80 anys, que et queda molt de temps, però moltes dècades, t'agradaria continuar estudiant?
Home, jo ara amb l'edat que tinc, que tampoc soc jove, estic estudiant alemany, que té el seu què, però bueno, s'ha de tenir ganes, això també és veritat.
Home, sí, perquè a vegades 80 anys dius, ostres, ja m'he de poner a estudiar. Va. Iolanda Carales, escolta, moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Cuida't. De seguida, estem en directe des del Barcelona Women Acceleration Week i parlarem de diferents punts de vista, enfocaments dins de la indústria, la logística i la tecnologia, el paper femení, el talent que es necessita perquè tot això tiri endavant. De seguida parlarem, i la tenim aquí amb nosaltres, per parlar precisament d'això, de l'estat de la indústria tecnològica des del punt de vista femení i el talent especialitat que es necessita en un present i futur cada cop més digitalitzat. Tenim aquí amb nosaltres a la Gabriela Chassifant. Gabriela, com estàs? Bienvenida.
Hola, mucho gusto.
Pues de seguida parlem amb ella aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Abres la orden de pedido y metes el numerito.
¿Qué numerito?
Son 8 dígitos y 6 letras.
¿Cómo?
Lo tienes en el mail.
¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En silencio. En directe des del Barcelona Women Acceleration Week, en aquesta tercera edició, la primera que es fa presencialment des de l'edifici The Factory a la zona franca de Barcelona, parlem ara i enfoquem el tema d'igualtat i necessitat del talent femení des de amb la desenvolupadora de software sènior i líder de diversitat, equitat i inclusió per a Espanya a Totworks, la Gabriela Chassifán. Gabriela, com estàs? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Bueno, el título es larguísimo, que te he dicho, ¿eh? O sea, es desenrayadora de software senior y líder de diversidad, equidad e inclusión para España en Totworks.
Sí.
Empecemos por el principio, si te parece. Sí. Y es, ¿qué es Totworks y cuál es su papel? ¿A qué os dedicáis?
Sí, nosotros somos una consultora tecnológica a nivel mundial. ¿Mm? Nuestro expertise es en data, machine learning, inteligencia artificial, experiencia de usuario, estrategia, transformación digital, y básicamente lo que hacemos es pues ayudar, o más bien hacer un partnership con nuestros clientes para entender sus problemas y ayudarles a llegar a un mundo digital en sus empresas y que pues que la tecnología sea el core de su empresa.
Claro, cuando desde el punto de vista femenino, en este caso, antes estábamos hablando con Blanca Suriguela, la directora general de consorcio de la zona franca en Barcelona, nos decía que precisamente en este mundo, en la parte tecnológica, sí, es donde las chicas están escogiendo menos carreras tecnológicas cuando es el presente y el futuro, en este caso. ¿Os está pasando esto? ¿Cuál es la situación?
A ver, yo te voy a hablar desde el punto de vista de Totworks. ¿Mm? En este sentido, para Totworks, la diversidad, la equidad y la inclusión es algo core del negocio. Nuestra área está o es tan importante como finanzas, recursos humanos, seguridad. Entonces, en todos los procesos, estrategias, planificaciones, está la diversidad sobre la mesa. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Para captar talento estamos siempre mirando eso. Por ejemplo, en el 2022 el objetivo global fue llegar al 40% de mujeres y minorías de género.
Sí.
Y Totworks España sobrepasó ese porcentaje. Llegamos al 45% de mujeres y minorías de género en roles técnicos, que es algo que no se ve comúnmente en el mercado.
No, porque supongo que cuesta, ¿no?
Sí, totalmente.
Que cuesta, a ver, no porque no haya mujeres, sino porque hay menos mujeres que hayan decidido apostar por estas carreras.
Sí, pero también lo que hacemos es, además de captar nuevo talento, es impulsar al talento que tenemos actualmente a seguir ascendiendo en roles con mayor seniority. Entonces, para que estén en puestos de liderazgo, para que puedan liderar equipos técnicos, también ser parte del liderazgo de cara a los clientes. Entonces, no solamente nos enfocamos en captar talento, que claro es importante, sí, pero también crecer el talento.
Crecer y llegar a puestos de liderazgo, perdón.
Que es donde hay menos porcentaje de
mujeres.
De mujeres.
¿Cuesta mucho? O sea, ¿es aceptado por el entorno? Supongo que también debe ser por vosotros, que sois una empresa a nivel planetario. Supongo que también va por países, ¿no? Hay países que igual lo tienen más cosificado que otros, ¿o no?
No, nosotros tenemos una estrategia global.
Global.
Global. Todas las regiones de Totworks tienen a su líder de diversidad, equidad e inclusión. Todas las personas que estamos de ahí estamos alineadas sobre el objetivo global que queremos. Compartimos iniciativas, igual hacemos colaboraciones entre regiones, entonces siempre estamos apuntando, en el caso del 2022, a ese 40%. Claro que hay más retos en unos países que en otros, evidentemente eso es así, no te puedo decir, todos estamos al
50%. Te he hecho una pregunta de evidencia casi, sí.
Pero en verdad intentamos que los márgenes que haya de la brecha sean mucho bien reducidos en los roles técnicos.
Bueno, al menos en este caso lo habéis diversificado muy bien.
Sí.
¿Y el futuro cómo se plantea desde Totworks? En el aspecto tecnológico, claro, en la parte que os toca.
¿En el aspecto tecnológico o en el de diversidad?
Diversidad y tecnológico, las dos cosas.
Bueno, nosotros, al ser por naturaleza una consultora tecnológica, es siempre reinventarnos, siempre estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías en general, ¿no?
Caray, pues esto va muy rápido, tiene que ir rapidísimo, ¿no? Porque...
Sí, totalmente. Somos, de hecho, somos líderes de pensamiento porque nosotros tenemos un radar tecnológico en donde generalmente estamos poniendo cuáles son las últimas tendencias de tecnología, cuáles son las cosas que nos ha servido en los clientes, incluso tecnologías que hemos probado y que no nos ha ido bien. También en ese radar tecnológico ponemos como, okay, con esta herramienta tengan un poco más de cuidado, úsenlo con precaución, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, sí.
Y en las herramientas que nos va bien o en los frameworks o plataformas decimos, pues en esta hemos tenido mucho éxito con tales clientes, a estas herramientas les decimos sí, al 100% pueden usarlo. Entonces, eso es súper bueno porque lo que hacemos es como hacer, digamos, ese estudio de las herramientas, ponerlas en práctica y de alguna manera ayudar a la gente que está ahí fuera diciéndoles nuestra experiencia en las herramientas. Y luego, desde el punto de vista de diversidad, equidad e inclusión, queremos seguir subiendo los números para el 2025 llegar a estar equitativos de 50-50.
Sí,
totalmente. A nivel regional nos hemos planteado el 47% para el 2023. Seguimos trabajando en iniciativas para que sea un ambiente seguro. Tenemos comunidades internas para tener representatividad, para crear un grupo de soporte, para crear conciencia, porque sabemos que el momento en el que nuestro talento entra en la empresa, están en diferentes etapas del entendimiento de lo que es diversidad, equidad e inclusión. Entonces, yo puedo estar abierta a entender, por ejemplo, temas de sexismo, de discriminación, de xenofobia, porque no he tenido esa experiencia de tener este tipo de discusiones. Entonces, sabemos que cada uno está en su camino de aprendizaje de esto en diferentes etapas. Puede ser que alguien aún no esté absolutamente informado, pero esté abierto a escucharlo o abierta a escucharlo. Otras personas son más activistas, están más involucradas. Entonces,
es un buen qué, porque habéis llegado a ese 50%, ese 50% de equilibrio en igualdad de género en este aspecto, de chicos y chicas trabajando en
Es que son,
en
como te digo, desde todas las áreas. Incluso también en los programas de capacitación que tenemos, en los entrenamientos de liderazgo que tenemos, nos planteamos objetivos. Las cifras que tenemos es que en esos programas de liderazgo internos que tenemos también haya un 40% de mujeres y minorías de género participando en ellos, para que, sabiendo que después de poder tener ese conocimiento, puedan liderar equipos técnicamente, puedan tener un rol de líderes y no solamente quedarse como, digamos, developer senior, sino ascender en su carrera tecnológica.
Pues Gabriela Chasifán, desenvolupadora de software senior y líder de diversidad, equidad e inclusión para España de ThoughtWorks, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Gracias a ti por el espacio.
I de seguida actualitzem titulars aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto o caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
¿Quieres que tu solidaridad perdure a lo largo del tiempo? Dejando tu legado solidario a Cáritas Barcelona lo harás posible. Con la totalidad o parte de tu herencia garantizarás que las personas que más sufren sigan recibiendo nuestra ayuda. Si quieres más información, escríbenos a legados@caritas.barcelona o llámanos al 93 112 7010. Con el legado solidario de Cáritas, tu generosidad será eterna.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Comienza el circuito Clínica Servidices Golf Tour 2023 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la primera prueba que se disputa en Panorámica Golf el 27, 28, 29 y 30 de marzo. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Oftalmológico Tres Torres y Clínica Servidices. Expertos en aparato digestivo y obesidad. Colabora Axio, Cleveland Golf, Federació Catalana de Golf, Brixton y Eagle Club Barcelona.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 26 29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 26 29.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Enfermedades raras, trastornos que afectan a un número reducido de personas.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía. Perdona, que me cuesta aún hablar de ello. Afecta a los niños, están entre 1 de cada 5,000.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
Hay muchas personas que conllevan una enfermedad rara y no se investiga. Y la desesperación de su familia es brutal.
Y las madres con vástagos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
COPE Cataluña y Andorra.
Tres minuts sobre dos quarts de dues de la tarda. És el moment d'actualitzar titulars de la jornada amb el Carlos Osada. Carlos, com estàs? Bon migdia.
Què tal? Bon migdia. Crudemir, els autors del ciberatac a l'Hospital Clínic de Barcelona han reclamat un rescat de 4,5 milions de dòlars per alliberar, doncs, i no publicar les dades que han obtingut. Ho ha explicat aquest matí el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, Sergi Marcena. El director mèdic de l'Hospital, Antoni Castells, ha lamentat que a causa d'aquest ciberatac han deixat de fer més de 4.000 anàlisis a pacients amb una, més de 300 intervencions i més de 11.000 visites a les consultes externes. Marcén, també aquest responsable de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, ha assegurat que el govern no pagarà ni un cèntim, no pagarà ni un euro, i també ha dit que no hi ha cap tipus de negociació. Anem a Súria. Ha guardat aquest matí un minut de silenci a les 12 davant del monument a la mineria d'aquesta localitat pels tres morts d'ahir dijous a la mina de Cabanasses. El conseller delegat de la mina, de l'empresa afectada, Patricio Chacana, ha expressat que posaran tota la seva energia, coneixement i esforç perquè l'incident no es torni a repetir i que no quedi en va. Després de les paraules de Chacana, s'ha fet una ofrena floral, ha sonat el cant dels ocells i han disparat tres salves en honor dels tres geòlegs morts ahir en aquest accident a la mina de Súria. I t'explico també que ha quedat restablert aquest matí el servei de Rodalies Mataró l'Hospitalet després del primer accident que es va produir a la tarda al descarrilar un comboi al voltant de les 4:30 sense causar ferits. El comboi transportava 60 passatgers que van ser transbordats i els trens circulaven en via única entre les estacions del Clot i de Sant Adrià. Així mateix, tècnics de DIF i Renfe estan analitzant les causes que han provocat aquest descarrilament que es va succeir, com dèiem, ahir a la tarda a dos quarts de cinc.
I demà dissabte, a migdia, tenim converses. Aquí tenim.
Tenim converses des del restaurant de l'Eurostars Gran Malina. Es visitarà una europarlamentària. Es tracta de la portaveu del Grup Popular al Parlament Europeu, Dolors Montserrat. Parlarem dels fons europeus. Hi ha molta polèmica sobre aquests fons europeus. Hi ha molta opacitat. Aquest serà un dels temes que tractarem. I moltes més qüestions, tant de l'àmbit nacional com també de l'àmbit europeu, que preocupen i que ens ocupen.
Doncs, Carles, moltes gràcies.
Vinga, bon programa. Adéu.
Bon programa. Tu també. Gràcies. L'actualitat esportiva amb Mansi Vidal, José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Bona tarda.
José Miguel, companys, què tal? Bona tarda.
Uno, X o dos? Què farà l'Espanyol al Bernabéu?
Miri, és un entorn favorable perquè sigui una X o un dos. Aquest dos... Sap
jo sent un dos, ja, eh?
Sap vostè que fa 27 anys, no?, que l'Espanyol...
27 anys, que no suca. Però que no suca, que no guanya.
Que no guanya.
Que no guanya.
Que no guanya el Bernabéu. Hi ha hagut algun empat des d'aquests 27 anys, quan l'Ardín va establir la victòria blanc i blava al Santiago Bernabéu?
Ja em conformaria amb l'empat, ja, eh?
Home, jo crec que vostè i molts pericos signarien aquest empat, eh? Però, bueno, de moment, demà, a les 2 de la tarda, Real Madrid-Espanyol. Ja han parlat els tècnics. El de l'Espanyol, Diego Martínez, veu d'aquesta manera el partit.
Como digo siempre, en este tipo de partidos, tú tienes que estar de matrícula de honor y que ellos no tengan su día, ¿no? Partiendo de esta base, a competir, a luchar, a trabajar y con plena convicción en lo que necesitamos hacer para poder ganar.
Aquesta tarda llista de convocats, Brian Olivan més que probablement no arriba al partit, Javi Puado està en febre, amb grip, anem a veure si entra o no entra a la convocatòria. Al Madrid, Ancelotti ha confirmat la baixa de Benzema. Demà no jugarà Benzema. Rodrigo serà el davanter centre. A Twitter, @esportscope, estem preguntant si aquest any sí, si es trenca aquesta ratxa de 27 anys sense guanyar al Bernabéu. Creu que sí, 41,5%. Creu que no, al 58,5. El Barça continua preparant el desplaçament diumenge al camp de l'Atlètic. Recordem, no jugarà Araujo. Riquelme serà protagonista avui al Girona. Fins dilluns no juga el Girona Atlético de Madrid. En plena poliesportiva, avui, Eurolliga de bàsquet, Fenerbahçe-Barça. En hoquei patins ja tenim el Barça matemàticament primer de grup de cara a la final a 8 de la Lliga de Campions després de la victòria 2-3 a la pista del Lodi.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, bon cap de setmana.
Igualment, quan passen 5 minuts de les 3 de la tarda, ja sabeu que actualitzem tota la informació esportiva de casa a Esports Cope amb el Joan Ballori. I de seguida parlem des del punt de vista... Ja sabeu que estem a aquesta tercera edició del Barcelona Women Acceleration Week. Avui tanquen l'edició. I ara enfocarem el tema de la igualtat de gènere des del punt de vista empresarial amb una empresa del sector de les finances, Ibercaja. I tenim amb nosaltres aquí, ja present, ja segur d'aquí amb nosaltres, a la directora territorial d'Ibercaja, la Míriam Santos Morán. Com estàs, Míriam? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs de seguida parlem amb ella aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @cope i en facebook.com/cope. Este fin de semana...
Oye, este sábado, este domingo, 22 grados.
Buen tiempo de juego.
Maravilloso.
Este sábado, Real Madrid Español.
Vaya cabezazo del casi debutante.
Y el domingo, Athletic Club Fútbol Club Barcelona.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
¿Has visto golondrinas? Yo he visto una.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Però si no hi ha... Parlem precisament des de la perspectiva d'igualtat de gènere, des del punt de vista empresarial, en aquest cas, ho comentàvem, una empresa del sector de les finances, Ibercaja, en aquest cas, i tenim a la directora territorial d'Ibercaja, la Míriam Santos. Míriam, com estàs?
Molt bé.
He dit, Míriam Santos Morán, és Míriam Santos Morán, no?
És
perquè
Míriam
està el guionet,
Morán,
és que em confon molt, saps?
Sí.
Quan posen el guionet entre cognoms així...
Santos Morán perquè el segon és Torrents, i ho dic sempre perquè des de petita sempre he lluitat per això, perquè em diguin Santos Morán,
Santos
perquè
Morán.
És molt maco, a més, el cognom.
No seré jo qui aporti la contrària. Míriam Santos Morán, benvinguda. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
D'entrada, evidentment parlarem des del punt de vista empresarial en aquest cas, des del punt de vista, en aquest cas, de l'empresa en la que treballes, que és Ibercaja. Què es pot fer com a societat per ajudar a millorar aquesta igualtat de gènere, sobretot en l'àmbit empresarial, que és un d'aquests punts. Una empresa vol guanyar diners, no ens oblidem, ha de ser rentable, i per això cal talent. Què fa una empresa per això?
Doncs cada cop més es necessiten espais de reflexió i de visibilitat de lideratge femení en tots els àmbits empresarials. i la veritat és que el Biguau és un aforament de primer nivell que contribueix a tot això. El sector financer també s'han donat molts passos endavant, però encara queda algun recorregut de millora, com és en la matèria d'accessibilitat de les dones en càrrecs directius i també en la capacitació de les dones per gestionar les seves pròpies finances i ser independents totalment.
Per què pot costar tant que una dona arribi a un càrrec directiu?
Bueno, tenen moltes barreres.
És una qüestió...
creen moltes barreres, elles mateixes.
Des del principi, des del dia... abans d'ahir, que era el Dia Mundial de la Dona, estan parlant molt d'això i possiblement dins dels anàlisis que s'han fet, la conciliació familiar i la càrrega de responsabilitats a les esquenes de les dones sembla la principal barrera. No el talent, no les possibilitats, sinó...
Sí, és cert.
A això. És curt, seria correcte?
És cert. I la falta de seguretat, també.
Què vols dir?
Les dones... a diferència dels homes, sí. Que jo els admiro molt, els homes, això no vol dir que no...
No és qüestió d'admirar o desadmirar, és qüestió
però...
de perquè...
No, els admiro en el sentit de que ells s'arrisquen, tiren cap endavant, es tiren a la piscina, les dones no han d'estar molt segures i sobretot prioritzen el tema de la conciliació familiar i personal. Ibercaja està molt per la labor d'aconseguir-ho amb el plan d'igualtat que tenim i així que les dones puguin facilitar-se elles mateixes en ocupar aquests càrrecs.
Clar, això és una qüestió també empresarial, no? Que l'empresa sigui sensible i conscient d'aquesta... Si vol aprofitar el talent d'una dona, també li has de donar...
Exacte.
..els que és per les seves preocupacions. Aquesta seria la principal barrera que s'ha de superar per arribar a aquesta plena igualtat de gènere en el món laboral?
Sí, sota el meu punt de vista, la principal... barrera que té la dona és superar el potencial empoderament femení i la capacitat que tenen de lideratge per ocupar puestos de responsabilitat. I això comença per estimular des de ben joves les vocacions per estudis científic-tecnològics que les capacitin a elles mateixes pues, per anar a aquests puestos, a aquests càrrecs directius. El banc ens costa moltes vegades promocionar aquests puestos dones, perquè arriba a una determinada edat que elles mateixes rebutgen assumir més responsabilitats i donar un pas enrere. Llavors nosaltres a Ibercaja, precisament el nostre repte principal és aquest, aconseguir que totes les dones empentin cap a aquests càrrecs.
M'agrada molt el que acabes de dir i em dona peu una pregunta, per què les dones dius que fan aquest pas enrere quan arriben a certa edat?
Bueno, tot està relacionat amb la conciliació laboral, personal...
Arribem al mateix mar, eh?
Elles sempre estan pensant, el primer és la conciliació personal i familiar, és el més important, i després tota la resta, si han de sacrificar-se en l'àmbit professional, es sacrifiquen sense problemes. Sí. I mira que a Ibercaja oferim les mateixes oportunitats per homes i dones. En cap moment jo m'he sentit... discriminada en aquest sentit, al revés, sempre ho potencien molt.
T'ho has arribat a un càrrec?
Sí, per això.
Avui hem parlat amb unes quantes dones que arribaran a un bon càrrec, no en aquest cas, no? Però llavors què, és una qüestió cultural?
Pot ser.
Míriam?
Jo crec que és més de la pròpia dona, no és tant.
Això em referia, precisament, que clar, si... Ara parlem concretament de la teva empresa, no?, d'Ibercaja, que si es donen les mateixes oportunitats, ara mateix no oblidem, estan al segle XXI i tenim una certa lògica en aquestes qüestions del talent, de captació del talent d'una empresa, és una qüestió llavors cultural? És la pròpia dona que diu... Sí, m'ho doneu, però no vull.
Sí.
Així.
Ara mateix, sí.
Què s'ha de fer per fer aquestes coses? Perquè intentar canviar aquesta... Perquè, clar, a veure, cada uno és libre de elegir lo que quiera elegir. Evidentment, no entrarem aquí, no? Però què s'ha de fer? Perquè estem parlant de canviar una arrel difícil de canviar i es necessiten generacions, possiblement, per això, no?
Des d'Ibercaja t'explico el que estem fent.
Endavant.
Tenim més de 75 compromisos emmarcats dintre del que tenim nosaltres com a plan d'igualtat. Que giren entorn a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, la salut, el benestar, el desenvolupament professional, la formació sobre l'assetjament en raons de sexe, moral o discriminatori, i algunes d'aquestes mesures d'aquest marc d'actuació del Pla d'Igualtat són, que acabem d'adoptar, la flexibilitat horària, per exemple, amb les persones que tenen fills menors de 13 anys i les que estan a càrrec de persones familiars dependents. A més, Ibercaja està certificada amb el segell EFR, que és empresa familiarment responsable.
La tecnologia ajuda molt a tot això, no?
La tecnologia ajuda moltíssim. De fet, nosaltres ara estem incorporant cada cop més talent jove, perfil d'enginyeres, precisament per incrementar els projectes d'anàlisi de dades, la intel·ligència artificial, el blockchain, etc. Necessitem la innovació, igual que els conceptes econòmics, per poder fer que les dones vagin cap a aquests puestos de responsabilitat, perquè, a més, només ocupant aquests puestos de responsabilitat és com s'adquireix la real igualtat.
Escolta'm, et faré una pregunta personal. Tu, t'ha costat molt? Has sacrificat molt, tu?
No.
Veus? Això és que ho has fet molt bé en aquest cas, no? I ben de gust. Míriam Santos Morán, directora territorial d'Ibercaja. Escolta, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Molt amable, eh? Una persona molt forta.
Igualment.
I de seguida la tenim per aquí perquè parlarem amb una dona que acaba d'aterrar de la ONU. Es diu Mireia del Pozo, és presidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, i dic que acaba d'aterrar de la ONU, acaba de venir de la ONU, de parlar d'educació, de parlar de tecnologia des del punt de vista de l'enfoc femení, i han estat allà representant a Catalunya. De seguida parlarem amb ella. De fet, la tenim aquí, aprofito per saludar-la. Com estàs, Mireia?
Doncs molt bona tarda, molt bé, molt contenta d'estar aquí. I just fa això, 2 hores que
dos hores, he aterrat, eh? Tens el llac encara, no?
Ja no sé ni el que tinc.
De seguida parlem amb ella aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Los amigos que han probado el plan 1-2-3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650 51 52 53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío y económico. Llama ya al 650 51 53. 52-53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs acaba d'arribar de la ONU, té jet lag, encara que fas un aspecte magnífic. No, a mi no, em dius que no tens jet lag i m'ho crec. Mireia, benvinguda.
Moltes gràcies. És que ha sigut tal com hem aterrat, venir directament de l'aeroport aquí al The Factory, passar per maquillatge, per peluqueria i ja som-hi.
Estàs perfecte, estàs perfecte, no pateixis. Llàstima, sí. No és la tele, però no, està perfecte.
No pateixo gens.
Ella és presidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa. Ha estat a la ONU. Per què? Doncs ha estat representant a Catalunya en qüestions de temes tan sensibles com educació i tecnologia. Ostres, va, comencem ja a saco. Com estem a Catalunya davant de tot això? Quin nivell hi ha?
Aviam, no estem malament, que ja és molt. No estem malament.
Va, del 0 al 10, per posar un baremo. Va, ja t'estic apretant massa, potser, sí. Però... Un 6, un 7,
un 8? Un 6.
Jo un 6.
Sí, a veure, també
un
hem de tenir...
Justet,
Aviam, hem de tenir present que acabo d'arribar d'allà, que la ONU és el lloc pioner a nivell mundial, ha sigut la trobada a nivell mundial de tots els estats, això per una banda, i també de tot el que són les ONGs i les entitats, de la mateixa manera que les persones màximes expertes. En el meu cas, he anat precisament com a persona experta, no sóc política, aleshores a mi Catalunya em designa per representar Catalunya amb tot aquest tema, les jornades que es feien. Les jornades d'aquest any eren sobre educació i tecnologia. no anem malament, no anem malament aquí a Catalunya, però sí que és cert que encara ens hem de posar al nivell. Però per què? No ens amoïna a nivell pròpiament de Catalunya. És un nivell en el que ens hem de posar tota Europa i tot el món, perquè els darrers avanços que hi han hagut estan sent molt i molt ràpids. Aleshores, el Parlament Europeu ja l'any passat ja va començar a dibuixar quines eren les realitats. Què és el que succeeix? La tecnologia, la intel·ligència artificial, afortunadament, està avançant molt de pressa i ens està millorant molt la vida. Però quina és la
realitat? Ben utilitzada.
Aquí ve el tema.
Ben utilitzada.
Clar, aquí ve que de la mateixa manera que això ha avançat tan ràpid i ens va tan bé, la inseguretat ha pujat d'una forma abrupta i les persones més afectades són, per una banda, les dones, per una altra banda, les persones menors d'edat, o sigui, la infància, perquè també cada vegada ho utilitzen abans.
Quan parlem d'inseguretat, de què estem parlant exactament? Inseguretat no jurídica, en aquest cas, tecnològica, en aquest cas, no?
És una inseguretat tecnològica que també porta moltes conseqüències jurídiques. Precisament per aquest motiu, el Parlament Europeu i la Comissió Europea han fet un nou reglament que és per tots els estats membres. Recordem que la Unió Europea està formada de forma voluntària pels estats.
Correcte.
Aleshores, ells, el que ens donen, ells em refereixo a la Unió Europea, ja sigui el Parlament Europeu o la Comissió Europea, el que ens dona són unes directrius. I cada estat ho ha d'agafar, portar-ho a la pràctica i també incorporar-hi les seves pròpies lleis.
Això és tan fàcil de dir-ho? És difícil de portar-ho a la pràctica, no? Perquè és com totes les teories, és fàcil d'arribar a la conclusió, però dius, ostres, després sobre el terreny igual... No?
Sí, no. La veritat és que amb el pas dels anys, i com cada vegada n'anem sabent més, no ho trobem difícil.
No,
en absolut. Tenim una concepció de que Europa ens queda lluny. O sigui, ens veiem molt, nosaltres mateixos, casa nostra. És com quan hi ha unes eleccions. Tu què és el que veus? Si vius en un poble, tu primer penses en el teu poble, després a la ciutat, després l'autonomia, i l'últim que veus és Europa o el món. Bé, doncs justament resulta ser que és el contrari. Figurem-nos, com que formem part d'Europa,
sí,
d'acord? Si no hi ha unes directius
a dalt de tot,
o un algo que ens vingui d'Europa, és impossible, però impossible, que allò pugui evolucionar en el poble que sigui. Figurem-nos.
I en aquestes jornades...
Tot ha d'anar alineat.
I en aquestes jornades d'educació i tecnologia s'ha arribat a un entente cordial, s'ha arribat a un que hem d'anar per aquí i posem-nos a fer feina?
Absolutament. Oi tant. Sí. Que hi ha d'haver-hi tot el que és una regulació i educació i formació amb tot el que és les tecnologies.
Ben normal. O sigui, el que ja es veia s'ha decidit que s'ha de fer, no? El que dèiem, no, va, això s'ha de fer així. I al final...
No hi ha una altra, clar, és que les pròpies dades ens estan dient cada vegada les persones, en aquest cas la infància, les criatures, accedim abans a tot el que són a les xarxes socials i al món d'internet, d'acord? Què està succeint? Que amb 9 anys ja s'accedeix de forma habitual. D'una forma habitual que sovint no és amb una supervisió mare o parental.
Mira que precisament ara que parles de tot això, les més afectades, sobretot en qüestió de xarxes socials, són les dones, les noies.
Sí,
les que
aquí ve.
Són molt més afectades. Els nois, no sé per què, els afectarà altres coses, però exactament per aquí no. Són les noies les que són molt més afectades per aquestes qüestions.
Sí, aleshores el Parlament Europeu el que va fer va ser un informe d'una sèrie de recomanacions a seguir. Si ens hi fixem, quan s'obre una xarxa social una criatura, s'està demanant l'autorització dels tutors. Quina és la realitat? La realitat, i s'ha comprovat, i a més és que t'ho diuen les pròpies criatures, que és que ells mateixos menteixen en l'edat. Aleshores, l'empresa que hi ha darrere de tot el que són aquestes tecnologies, el que ha de fer és posar un sistema, o sigui, és complicat, posar un sistema perquè les criatures no ho puguin vulnerar. Però més enllà d'això, també el que s'està demanant és que tot el que és la informació via tecnològica, i en aquí no només parlem de criatures, parlem també de dones, parlem de persones d'una determinada edat, perquè no podem entrar tampoc en edadisme, no podem deixar endarrere tampoc a les persones discapacitades, ni a tot el que és l'entorn rural. Doncs precisament per aquest motiu el que s'està demanant és que tot el que sigui a nivell d'internet, la informació sigui clara, molt, molt, molt entenible per tothom, sense redundàncies ni paraules. No, 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 no. Allò, amb una frase com si fos l'ABC. Aleshores, això és el que estan demanant. I màxima transparència.
Ostres.
Que tot sigui...
Jo, bé, doncs jo, és no, així. No, no, escolta'm, no, no, jo si estic molt d'acord amb tot el que estàs dient. Jo, on he de signar? Jo ho signo ara mateix, bé, però, Mireia, però jo el que veig és que molta utopia davant de tot això. Perquè no crec que hi hagi ara mateix una persona que ens estigui escoltant que digui, no, la Mireia ens està venint una moto. No, el que estàs dient té molt sentit, però les lleis...
Sí.
No acompanyen això. Les lleis de protecció, per exemple, el que dius dels menors, de que siguin els tutors... Ostres, una empresa el que vol és tenir gent, una xarxa social que vol és tenir els menors allà. Ostres,
clar, però ja no només parlem...
Llavors calen lleis, no?
Clar, aquí ve, però ja no només parlem aquí de xarxa social, sinó parlem de tot el que és l'entorn d'internet. Mm. Per què? Perquè, com tu deies, què volen les empreses? Doncs tenir, dius, la xarxa val, però una empresa... que el que ven és productes per criatures, que és el que vol captar aquella criatura perquè compri, veritat, doncs aquí és quan sí que ja hi ha tota la regulació, tot el que afecta a nivell contractual amb un menor, tot el que són la cessió de dades, tot està ja regulat. O sigui, la regulació de tenir-la la tenim. Que s'estigui portant o no i amb més o menys rapidesa, aquest és un altre tema. Però de tenir la tenim, això per una banda. I per una altra banda també un tema importantíssim,
sí.
El que és Europa. Em dius, la Mireia està explicant, bueno, pues una utopia. No, perquè afortunadament...
Utopia no, igual m'he passat amb la paraula. Però és que les lleis a vegades no acompanyen a tot
sí,
això.
Sí, i estic d'acord, però realment ara sí que és el moment. Ara és el moment de l'acció, ara és el moment real. Per què? Perquè s'ha arribat a un pacte, d'acord, on s'ha pactat amb 5 grans agents que són, per una banda, les empreses TIC. Sí? Les empreses de tecnologies. Les grans empreses, que aquí ve l'important. Per una altra banda, amb els grans mitjans de comunicació. Per una altra banda, amb tot el que són les plataformes que es dediquen a l'educació. Hi han dos temes aquí molt importants. Una és la sensibilització i educació de les criatures de cara als seus drets, perquè ells no saben les vulneracions i els perills als que s'exposen. Però l'altre tema és també que les persones adultes, guies, ja sigui professorat, mares, pares, etc., també estiguin formats, perquè no n'estem.
Ja, no ens enganyem. És un problema, això.
Estem formats amb lo nostre, però no estem formats amb com guiar-los. O guiar-les. Aquest és un tema, perquè el que s'ha fet més o menys fins ara era un tipus de guiatge que era sota el nostre punt de vista. I no ho hem de fer sota el nostre punt de vista. Ho hem de fer des del seu món. Perquè el món ha canviat completament.
Completament, i continua
canviant.
Mireia, el Pozo és un tema que dona per molt, per xerrar moltíssim, però malauradament és un bé preuat del que ja no em queda. Ha estat un plaer. Mireia del Pozo, presidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i que dormis bé per curar aquest gel lac, eh?
Sí, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Cuida't molt, Mireia, moltes gràcies. Bé, Déu-n'hi-do, les entrevistes interessants que hem tingut i aquesta darrera era per tirar cap endavant, perquè estem parlant d'una d'aquestes qüestions que malauradament s'està quedant molt, si em permeteu l'expressió, amb el cul en l'aire, estem parlant d'una afectació sobretot, i ara que parlàvem de la Barcelona Women Acceleration Week, en qüestions del món femení i a les noies que els afecta moltíssim en aquest cas. Bé, doncs ara ja arribem a les 2 de la tarda i com sempre continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.